els podcasts de Ràdio Estel. Olor de tinta.
Aquesta sintonia, perquè d'alguna manera representa molt bé. Aure Ferran, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Aquesta olor de tinta que podria ser aquesta sintonia per parlar de llibres com per parlar de cuina, no?
Sí.
Una
sí,
mica,
eh?
Que sí, que en tot cap...
Acompanya, és una sintonia que acompanya.
I és aquesta olor que ens arriba els dimarts cada 15 dies de la mà de la periodista Aure Ferran, perquè és l'espai de llibres del magazín del matí a Ràdio Estel. Però de què parlarem avui? Avui m'ha encantat, quan m'han passat el tema.
Doncs avui parlarem de biblioteràpia, és a dir, una mica del poder terapèutic dels llibres. Hem de tenir que en compte que els llibres d'alguna manera curen. Aquest curen, posem-lo entre cometes, perquè evidentment no són com un medicament, però sí que és veritat que quan parlem sobretot d'emocions, ens poden ajudar molt els llibres.
No, i d'alguna manera és el que tu dius, podria ser gairebé un medicament a vegades, entre cometes.
Per
però...
l'ànima sí.
Ah.
Per l'ànima sí. Evidentment no ens ajudarà a curar res físic, però sí que ens ajudarà quan ens trobem en un mal tràngol personal. Alguna novel·la, algun llibre ens pot ajudar a superar-lo, ens pot ajudar a veure en perspectiva determinades coses que ens passen. Per tant, sí que és cert que hi pot haver aquest component terapèutic dins del que suposa llegir. Aquí no ho coneixem massa, tot això de la biblioteràpia potser ens sona una mica estrany.
No es porta gaire.
No es porta, no es coneix gaire, però sí que és veritat que si te'n vas a països més aviat anglosaxons, als Estats Units, Anglaterra, altres països, la biblioteràpia és una disciplina que té bastant prestigi, que la gent coneix, que s'hi recorre, i el que es és això, fer servir novel·la, parlem en aquest cas més de literatura, pròpiament, no pensem en aquells llibres d'autoajuda que potser ens vindrien al cap, sinó de literatura, que ens serveix per abordar doncs, qüestions relacionades sobretot amb les emocions.
Si et sembla, d'alguna manera, avui doncs volem parlar d'aquest poder terapèutic dels llibres, no? Amb qui compartirem els pròxims minuts?
Doncs mira, per parlar de biblioteràpia parlarem amb una periodista, la Laura García. Ella és periodista literària, té una agència de comunicació literària que es diu Plataforma 80 Grams, i l'any 2020, just abans de la pandèmia, va decidir crear Book Life, Biblioteràpia i Prescripció Literària, que és un projecte global que el que pretén és precisament acostar-nos això, no? La biblioteràpia, a través de tallers, xerrades, guies de lectura, el que fa és una prescripció personalitzada on recomana literatura per tractar diversos temes. Però jo t'ho explico així per sobres, però segur que la Laura segur que ens ho explica molt millor, si et sembla.
Laura García, bon dia i benvinguda.
Moltes gràcies, bon dia, com esteu?
Li donem el xec, Laura, ho ha explicat bé.
Ui, ho ha explicat superbé. Jo em sembla que ho ha explicat perfecte, Poquetes coses puc afegir al que ha explicat Laura, però...
Estic convençuda que no, Laura, però, per tant, el que hem fet aquí és el primer tast. Tu que coneixes bé i que t'has format en la matèria, explica'ns una mica què és realment la biblioteràpia.
Doncs la biblioteràpia és una disciplina literària que a través de la literatura, és a dir, que utilitza la literatura per entendre, analitzar i acompanyar-nos en diferents moments del nostre dia a dia, de la nostra vida. Sobretot estem parlant, com deies, de les emocions o dels estats emocionals o aquells conflictes interns quotidians per la majoria de nosaltres que segurament necessitarem en molts casos el recolzament mèdic o terapèutic, però que la literatura en aquest cas ens pot ajudar com a complement o simplement ens pot ajudar en el nostre dia a dia per entendre temes tan complexos com, per exemple, la culpa, el perdó, l'angoixa, la gelosia, la frustració, la família... És a dir, a la literatura, com que la literatura es basa en la vida, I és tot, per tant, en la literatura, es tracta de trobar aquells llibres que millor ens poden acompanyar en cada moment que estem transitant, en cada moment que estem passant. I com bé deies, aquesta disciplina està molt extensa en d'altres països. De fet, la prescripció literària s'ha fet sempre i els beneficis de la literatura pel tractament de les emocions i del nostre benestar emocional s'ha utilitzat sempre. Penseu que a l'antic Egipte les biblioteques se'ls deia cases de vida i allà hi anaven els egipcis a trobar remeis a l'escriptura pels diferents estats emocionals. Però a Grècia i Roma també s'utilitzava i fins i tot a l'edat mitjana es llegien textos sagrats quan es feien operacions perquè la persona que estava sent operat se sentís millor, o durant la Segona Guerra Mundial en els hospitals de campanya es llegien textos als malalts doncs, per ajudar-los a transitar per aquests moments difícils. És a dir, que biblioteràpia, en tant que disciplina per ajudar emocionalment s'ha utilitzat sempre. El terme el van encunyar els americans i allà és on més s'utilitza aquesta disciplina i també a Londres, que tenen experiències tan fantàstiques com una llibreria que es diu School of Life, que és una llibreria on es fa prescripció literària des d'allà fa molt de temps, o altres i altres projectes tan xulos com un que van engegar el 2016 a diferents metges de família de Londres que es van posar d'acord amb les llibreries londinenques i amb les biblioteques londinenques, i van crear receptes literàries pels pacients que tenien per complementar les seves teràpies. És a dir, que a Book Life intentem això una miqueta, fer un projecte global que costi la biblioteràpia a tots els nivells.
Clar, uau, és una passada el que ens estàs explicant, Laura. Una disciplina que, com deien, clar, en altres països, tu ara ho acabes de dir, està com molt arrelada i aquí la veritat és que és poc, no?, coneguda. Com i quan et comences a interessar pel tema?
Jo vaig llegir un article fa 10 anys, un article en anglès, que parlava precisament d'això, de School of Life, una llibreria a Londres que tenia dues psicòlogues que tu demanaves hora i anaves a explicar una miqueta la teva situació i elles et recomanaven literatura que et pogués ajudar en aquest moment que estaves transitant. I em va semblar una cosa preciosa, perquè jo sempre he treballat amb llibres, o fa moltíssims anys, però sempre he tingut una vessant de mi que m'ha agradat ajudar, no? I la biblioteràpia em va semblar una gran manera d'ajuntar aquestes dues grans passions que jo tenia per ajudar els altres. Vaig estar-me informant, vaig estar-me formant, vaig estar llegint molt, perquè, clar, Book Life, el pal de paller és l'elecció dels llibres. Tenim gairebé una cinquantena de temes, però cada tema s'han d'escollir aquells llibres, novel·les, relats, poesia, també recomanem molta poesia, que ens ajuden en cadascun dels temes, no? Perquè, clar, has de posar una mica d'ordre a tot això, no? Llegir molt i ordenar els llibres en funció. I, a més, també hi ha llibres que poden servir-nos per diverses temàtiques o per diferents moments de la vida que estem transitant. I a partir d'aleshores vaig començar a treballar, a ordenar, i l'any 2020 vaig pensar que era un bon moment, no pensava que vingués la pandèmia com ningú, però va anar molt bé per Book Life perquè ens vam adonar una vegada més que els llibres ens poden ajudar moltíssim quan estem en situacions difícils. És veritat que l'Aura ha dit abans que a Book Life treballem només en ficció. I és cert, perquè sí que trobareu biblioteràpia amb llibres d'assaig i amb llibres d'autoajuda, però a Book Life ens interessa i m'interessa molt com la literatura i la ficció ens pot ajudar. Perquè quan parlem d'històries inventades hi ha un benefici més, i és que els lectors prenem distància amb la història, no? Prenem distància vol dir que d'entrada no ens impliquem, no? No, el llibre no ens demana res a nosaltres que fem ni ens diu el que hem de fer, simplement estem llegint una història que coincideix amb el moment que estem passant. I d'aquesta manera, a poc a poc, ens hi podem anar implicant d'una manera indirecta que impregna més, a través de les emocions dels personatges, a través de la vivència, de l'exemplificació. I aquest és el poder de la literatura per mi respecte a altres llibres d'assaig o d'autoajuda en els quals els lectors ja van més predisposats a poder fer un treball emocional, no? En canvi, la literatura, d'entrada vas a llegir una bona història, a passar-t'ho bé, i sí que és veritat que darrere d'aquesta història hi haurà tota una sèrie de sentiments i de vivències que et poden ajudar molt en el que tu estàs vivint.
La biblioteràpia es pot aplicar, evidentment, a adults, però tu sempre dius que funciona especialment entre infants i joves. Per què?
Sí, doncs perquè la biblioteràpia en infants i joves utilitzem les històries per fer entendre als nens, que tenen una gran capacitat entenedora, aquells temes que pels adults són més complexos d'explicar-los. Per exemple, el dol, que és una temàtica que els adults tenim com un tabú a l'hora de parlar amb els nens, no? Doncs la literatura infantil és un recurs meravellós perquè, primer, que parla el seu idioma. Què vol dir? Doncs que a través dels contes, dels referents, del llenguatge que utilitzen els nens, del món imaginari que utilitzen els nens, els estem explicant coses que per nosaltres és molt difícil explicar-los amb el nostre llenguatge, no? Amb la manera que tenim els adults d'entendre el món. És a dir, és com si baixéssim una miqueta al seu món i entréssim dins del món dels nens i a través dels contes els expliquéssim. Podem explicar el dol, però també podem explicar la frustració, la gelosia, temes complexos com el bullying, les addiccions. penseu que amb els joves el problema a vegades és que els joves no troben aquells llibres que els interessin, perquè sovint els recomanem llibres que potser no els interessen gaire la temàtica, no? O perquè no estan d'acord amb aquells interessos que tenen ells en aquell moment. Però hi ha llibres i hi ha novel·les juvenils que són meravelloses per tractar problemàtiques molt greus entre els joves, no? I que a través de la literatura els hi podem donar aquestes eines exemplificadores de moments i successos que ells estan vivint o han viscut, i que a través de la literatura i a través del seu llenguatge i dels seus referents els hi pot, ho poden entendre molt millor.
Uh-huh. Avui estem parlant amb Laura García aquí a Olor de Tinta, al matí a Ràdio Estel. Ella és periodista literària, gestiona l'agència de comunicació literària Plataforma 80 Grams i ens està explicant aquest projecte, no? Book Life. Aure, clar, jo a mi m'agradaria preguntar-li a la Laura avui també com és un dels seus tallers, no? En què consisteix?
Sí, doncs, a diferència de qualsevol altre, per exemple, club de lectura, els tallers de Book Life no és necessari que t'hagis llegit els llibres. És a dir, nosaltres fem propostes. Abans he dit que fèiem tallers per biblioteques. Fem tallers gairebé a qualsevol lloc que us pugueu imaginar que hi hagi interès per la literatura. Hem fet tallers a centres de salut, per exemple, a l'Hospital d'Olot, per infermeres, no? Vam fer una formació perquè les infermeres poguessin recomanar llibres i fer prescripció literària als seus pacients. Amb això què vull dir? Doncs que cada taller és una miqueta personalitzat al tipus de públic, i evidentment no farem un taller igual per nens que per joves, que per adults, o una formació per professionals que un taller per usuari directe i final, no? Dit això, els tallers... primer fem una petita introducció al tema, perquè cal saber molt bé com funciona l'emoció que estem treballant per poder després veure com els llibres escollits ens ajuden a treballar aquesta emoció. Per exemple, si parlem del dol o parlem de la culpa, hem de saber que hi ha diferents tipus de dol, que no és el mateix el dol per una parella, que el dol per un fill, que el dol per un pare o una mare, no? No fem teràpia, no estem dient què has de fer per superar el dol, simplement intentem descriure una mica amb l'ajuda dels assistents, perquè segurament tots hem passat per un moment de la nostra vida per un procés de dol. Intentem posar una miqueta les bases del sentiment o del procés, i després jo recomano una llista de llibres, de novel·les. Intento fer un llistat equilibrat entre novel·les, relats, poesia, teatre, algunes vegades també, que donin una mica exemple dels diferents tipus, en aquest cas de dol, però també pot ser de culpa, pot ser de frustració, és a dir, que es vegin representats gairebé amb tots els processos dels quals estem parlant, i també amb la participació de la gent, perquè al final Book Life és un projecte obert, no només amb temes, perquè m'he trobat algunes biblioteques i alguns ajuntaments que, per exemple, durant la pandèmia, l'Ajuntament de Badalona va celebrar les seves festes de maig confinades totalment, perquè encara estàvem tots confinats, i em va escriure demanant un taller de biblioteràpia sobre la importància dels rituals a la nostra vida. Penseu que, clar, en aquell moment, no sé si recordeu, no podíem fer enterraments, no podíem fer casaments, no podíem trobar-nos per celebrar aquelles coses que més ens importen a la vida amb la nostra família, però, clar, això no ens en vam donar compte fins que no ho vam poder celebrar, no? La importància d'aquelles coses quan no les pots fer. I va sortir un taller molt xulo sobre amb llibres que reflexen la importància dels rituals a la nostra vida, no? És a dir, és un projecte obert a nivell de temàtiques, no? Perquè a mi em poden trucar i dir-me vull un taller de biblioteràpia sobre aquest tema, però també a nivell de llibres, no? Perquè al ser un projecte que treballa amb novetats, amb clàssics i amb llibres de totes les èpoques, sempre i quan tinguin qualitat i contrastada i siguin autors contrastats o autors d'un cert nivell qualitatiu, són tallers que van incloent nous llibres, no? i noves novetats o nous llibres que jo no coneixia i que els assistents em van dient, escolta, doncs aquest taller, per exemple, el taller de resiliència, que és un dels tallers que més em demanen i que més faig, és un taller que constantment està incloent nous llibres, no? Exemples de superació personal que ens ajuden en el nostre dia a dia, en els petits reptes i obstacles que ens posa la vida. Per tant, són tallers amb molta participació i sobretot molt oberts a que la gent pugui recomanar i rebi recomanacions.
El que està clar és que la literatura no deixa de ser un reflex de la nostra vida. Per tant, des de la literatura podem abordar emocions com la por, el dol, la culpa, la resiliència, la gelosia, l'angoixa, és a dir, totes les emocions que podem sentir en un determinat moment. La pregunta seria, les mateixes lectures poden ajudar a diferents lectors o en aquest cas, com més personalitzada sigui la recomanació, més efectiva pot ser?
Clar, com més, sí que poden ajudar diferents lectors, però com més personalitzada sigui, millor. Per exemple, tornem al tema del dol o, per exemple, temes com la por, no? Clar, no és el mateix tenir por a volar que tenir por a morir-te, que tenir por a una malaltia, o etcètera, etcètera. Sí que hi ha llibres en els que podríem dir que tracten el tema de manera més universal, però després hi ha llibres que van directes al tipus de por o el tipus de dol. I en aquest cas, a Book Life, sempre intentem donar les dues opcions, és a dir, donar totes les opcions o un títol per cada opció, perquè és important trobar aquell llibre que va acord en cada moment de la teva vida i en el moment vital en el que et trobes, perquè a vegades et recomanen un llibre o un llibre és el més venut o estan entre la llista dels més venuts i tu comences a llegir-te'l i no t'agrada. Pot ser que no t'agradi perquè l'autor no t'agrada, perquè com està escrit no t'agrada, però també pot ser que en el moment vital en el que et trobes la temàtica d'aquell llibre no connecti amb tu, no? I pot ser que passin els anys i que et trobis en un altre moment de la teva vida, recuperis aquella lectura i aleshores sí.
Encaixi. Ostres, és que això passa, eh?
I passa molt, això.
Passa moltíssim.
Clar. Aleshores, és important trobar aquell llibre que en el moment vital en el que et trobes et pugui ajudar i pugui connectar amb tu. És una miqueta com ens passa amb les persones, no? A vegades connectem amb algú en un moment vital de la nostra vida perquè està en aquell moment vital exacte que nosaltres, no? I compartim moltes coses i tenim un llaç afectiu molt profund amb ella perquè ens hem trobat en un moment vital molt important. Amb els amics ens passa molt això. Doncs els llibres són exactament el mateix. Si em connecten amb nosaltres en el moment vital en el que ens trobem perquè concorden moltes coses i vibrem en la mateixa sintonia, doncs és molt fàcil que ens ajudin moltíssim a transitar.
Laura, jo us he seguit ja. Us he buscat ara a Twitter, Book Life, Biblioteràpia i Prescripció Literària. Us he fet el follow, o sigui que ja l'he rebut
gràcies.
Segur.
Moltes gràcies.
A on us podem trobar?
Doncs al moment a les xarxes socials, perquè a totes, estem a totes, a Facebook, a Twitter, a Instagram, a YouTube, estem a totes. Estem fent la pàgina web perquè molta gent me l'ha demanat i bueno, crec que serà un bon espai de trobada no només pels tallers, sinó també pels llibres, no? Perquè la gent pugui buscar per llistats de llibres i ho estem fent, però de moment a les xarxes socials perquè la web estarà a partir del gener operativa. I allà ens trobareu.
I ja per acabar, i des de Book Life, des del vostre propi Twitter, ens aneu anunciant doncs, els tallers que feu, no? Ara ho acabo de veure.
Sí.
Laura, posa'ns un exemple, no? Que així a vegades amb els exemples ho veiem més clar. I ja ho deixem aquí, eh? La resiliència, per exemple. Quina novel·la ens ajudaria?
Mira, la resiliència, jo sempre començo recomanant dues novel·les molt diferents, però de dues dones molt resilients. La primera d'elles és Els Invisibles, de la Isabel Clara Simó, que és una novel·la poc coneguda de la Isabel Clara, però magnífica, que ens parla de la resiliència comunitària. I després de la pandèmia hem vist molt que les persones, quan a totes ens passa un fet tràgic comú alhora, som capaços d'unir-nos per fer front a aquest fet d'una manera més solidària. La solidaritat, l'empatia, són fonamentals per ser resilients i per tirar endavant de manera col·lectiva. Però, a més, és un llibre que ens parla també dels petits herois del nostre dia a dia, perquè no som resilients i no superem, no som conscients de la força interior que tenim fins que no ens trobem amb l'obstacle, no? I Isabel Clara Simó, que va tenir una vida molt resilient fins al final, perquè va morir malauradament abans del 2020, al principi del 2020, d'una malaltia que la va obligar també a ser molt resilient. Aquesta és una novel·la que ens parla d'això, dels petits herois del dia a dia que ens demostren que tots som resilients i que és una capacitat no innata, sinó adquirida, que aprenem a mesura que la vida ens va posant obstacles. I l'altra, El cel de plom, de la Carme Martí, la història novel·lada de la Neus Català. I dic que és una novel·la perquè la va novel·lar la Carme Martí i és un llibre meravellós per entendre com algú, no només el seu pas per un camp de concentració i com també amb l'ajut de les altres dones del seu barracó va aconseguir sobreviure i crear una petita família plena d'empatia i de solidaritat entre elles per fer front a una situació tan complexa, sinó que, a més, la Neus Català va tenir una vida molt resilient, va estar al front d'un orfenat amb 150 nens abans de caure en mans del camp de concentració. Amb ells es va exiliar a França, els va ajudar us recomano molt perquè va tenir una vida en pro dels altres, no? I sobretot sobreviure per ajudar els altres.
Laura García, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Després de parlar avui amb Laura García, ella és periodista literària i que gestiona l'agència de comunicació literària Plataforma 80 Grams, clar, ens ha parlat Aure, no?, d'aquest concepte que aquí no és poc habitual, però que jo crec que cada vegada més s'anirà...
Sí, l'anirem coneixent i crec que en el fons tots l'hem practicat alguna vegada o altra sense ser-ne conscients. Per tant, el que és bo és que li puguem posar també paraules, ja que ens agraden tant, i que sapiguem que això que fem de recórrer un llibre per treballar les nostres emocions, doncs el que estem fent és biblioteràpia.
I aquesta biblioteràpia que d'alguna manera també ens està fent l'Aure Ferran des del primer dia aquí a Olor de Tinta, no? Aquestes prescripcions finals.
Sí, el que intentem és llibres que tinguin algun sentit en algun moment de la nostra vida, com deia molt bé la Laura. Llavors, les recomanacions d'aquesta setmana, doncs mira, he triat un llibre per si el que necessitem és evadir-nos de les preocupacions d'aquells dies feixucs que tenim, que és No em busquis, de Sara Medina, que és publicada per Rosa dels Vents. És un llibre d'acció que ens servirà de distracció, una novel·la molt trepidant. També té un ritme molt cinematogràfic, ple de contrastos, amb dues protagonistes que són dones, que són molt diferents, antagòniques, i que tot i això es troben per una circumstància vital i aconsegueixen teixir una amistat molt especial. La veritat és que és un llibre que us atraparà des del principi i que és molt interessant. No em busquis, de Sara Medina, publicada per Rosa dels Vents. Per cert, que Sara Medina és el pseudònim amb què signen el llibre el David Cirici, que és escriptor, i la Carmen Fernández Villalba. Són dos autors que tenen molt ofici. La veritat és que en aquest llibre ho veiem perquè aconsegueixen que ens hi mantinguem enganxats des de la primera pàgina. I aquesta seria la meva recomanació. La segona, com sempre, la busquem en una llibreria. En aquest cas hem marxat fins a Granollers perquè des de la llibreria La Gralla ens recomanin un llibre que a ells els ha agradat molt.
Hola, sóc la Marina Santa Eugènia de la llibreria La Gralla. Avui us porto una recomanació fantàstica, Piranesi, de Susanna Clark. El trobareu en català de la mà d'Amsterdam Editorial i en castellà amb Salamandra. Amb aquesta novel·la us endinsareu en un món laberíntic al més pur estil Borges, a través d'un protagonista ple d'innocència. Aquest món laberíntic, que us comentava, és una casa gegant amb mar, flora i fauna pròpies, i una mitologia que s'imagina el protagonista en Piranesi, que sembla que hi visqui amb només un altre habitant. Al llarg del llibre sorgiran moltes preguntes i misteris que us enganxaran, i és que segur que no hi viu ningú més? Què hi fa en Piranesi allà? Què és aquest lloc? Llegiu-lo i meravelleu-vos.
Doncs una proposta...
Ens meravellarem.
Ens meravellarem. La veritat és que és una gran proposta publicada per Amsterdam, la que ens fan des de la llibreria La Gralla. I pel que fa a la canalla, com sempre, també tenim dues propostes. La meva primera és un llibre que es diu Verstiari, un àlbum il·lustrat del Pere Rovira, il·lustracions magnífiques de l'Albert Asensio. El recomanaríem a partir de 7 anys aproximadament i publica La Galera. És l'estrena del Pere Rovira en la poesia infantil catalana, el que ens presenta 22 poemes sobre els animals. I trobareu poesia amb rima, ideal per ser recitada en veu alta per petits i grans, i parla d'animals salvatges com el lleó, l'elefant, animals del nostre entorn com a llebre o el rossinyol, o també sobre insectes com la formiga o el grill. Una fantàstica combinació, això, entre poesia per a infants i les il·lustracions de l'Albert Asensio, que de veritat que són una meravella. I a banda d'aquest Verstiari de La Galera, doncs una segona recomanació. En aquest cas marxem fins al barri de Sarrià de Barcelona, la llibreria Peu de Pàgina, que també té una proposta pels més menuts.
Hola, sóc l'Anna de la llibreria Peu de Pàgina de Barcelona. Us recomanem el llibre de la Rateta Patinadora, publicat ara fa poc temps amb Blacky Books, una editorial que ens estimem molt. Està escrit per Annie Silvestro i il·lustrat per Tegan White. I és un llibre que explica la història d'una rateta que li agrada molt, molt l'hivern. I a diferència de la resta de la seva colònia de ratolins, que es volen quedar dins a hivernar i a menjar formatgets i estar cantonets durant l'hivern, ella li encanta anar a fora a l'hivern, buscar la neu i abrigar-se bé. Al final del conte, la rateta, la protagonista del llibre, aconsegueix que tots els seus amics ratolins s'animin a sortir a patinar amb ella, perquè ja ha construït i els ha teixit uns gorros i uns patins de gel. I al final del llibre trobareu una brometa a la següent estació que arriba, que és la primavera, després de l'hivern.
Ah, doncs prenem nota. Haig de dir una cosa, una anècdota. Mira, fa poc vaig anar a Peu de Pàgina i saps què vaig pensar, Aure?
Què vas pensar?
Que bé poder escoltar l'Olor de Tinta, perquè molts dels llibres de Peu de Pàgina sabia de què anaven gràcies a les teves prescripcions.
Doncs mira, això és bo. Posem en valor sempre els prescriptors, ho he dit, els de prop, els de lluny, tots.
Jo abans de marxar, clar, és que no t'ho havia preguntat, Carmen Mola, què n'opines? Doncs, ja sé que ara mateix...
Un debat estèril totalment, des del meu punt de vista. Vull dir, jo les Premi lluites
planeta,
feministes
eh?
Les no, les lluites feministes les entenc perfectament, però a vegades crec que hi ha coses que es treuen de context. Vull dir que no crec que en el seu moment el fet que els tres autors es plantegessin fer servir un pseudònim femení anés a, en contra de que les dones tinguessin menys rellevància. Vull dir, simplement crec que va ser una opció que van triar, igual que el que avui us parlava, no? De David Cirici i Carmen Fernández de Villalba van decidir signar com a Sara Medina. Conec David Cirici i sé perfectament que cap moment ell haurà pensat un doble joc en aquesta tria. Per tant, si hem de parlar de feminisme, fem-ho amb el que allò realment és important i no recorrent a debats estèrils com aquests. Per tant, si ells van triar Carmen Mola, a mi em mola. Cap problema.
Doncs vinga. Moltíssimes gràcies, Aure Ferran. Ens retrobem d'aquí 15 dies. Olor de tinta, que per cert recomanem que ens podeu seguir al matí, Estel, però també Olor de tinta també té compte
A Instagram, exacte. Si volen que anirem recuperant una miqueta les recomanacions que fem, allà ens troben.
Tots els llibres que ens va recomanant l'Aure Ferran ho trobareu també a l'Olor de tinta a Instagram i també de retruc als matins, Estel. Que vagi bé, Aure.
Gràcies.
Olor de tinta, un podcast de Ràdio Estel.